Catalunya al dia, Girona, amb Clara Jordan.
Bon dia, avui és divendres 30 de setembre, el dia que començarà ser la 25a edició del Festival Temporada Alta, el Festival d'Arts Escèniques de referència al país. Qui ho havia de dir quan van començar? Amb quatre espectacles repartits en dos caps de setmana d'aquest temps, d'aquests 25 anys, del passat, del present i futur del Temporada Alta. En parlarem amb el seu director i ànima, Salvador Sunyer, que ja tenim assegut aquí al costat. Temporada Alta centrarà bona part d'aquest programa, on també us explicarem una bona notícia per Lloret de Mar tindrà urgències a la nit fins a finals d'any, com a mínim. Una reclamació de tot el poble que la conselleria ha resolt de manera parcial. I també us explicarem el desmantellament d'un grup criminal que es dedicava a assaltar plantacions de marihuana a les comarques de Girona. Ho acabem de saber, hi ha 12 detinguts. Estarem pendents d'aquesta informació. També de l'optimisme de les institucions respecte al futur de Ryanair i d'Occitània, el nom que ja és oficial tindrà la regió on està inclosa la Catalunya Nord. Una decisió de perill que no ha agradat gens ni mica als promotors del WePay català. En esports, el Ser l'Escala debuta avui a la Superdivisió Masculina de Tenis Taula i pendents també de Xavi Pinsaca l'inici del Campionat Mundial de Superbike. Comencem!
L'entrevista al dia.
Salvador Sunyer, bon dia.
Molt bon dia.
Avui comença el festival, la 25a edició d'aquesta Temporada Alta. La primera van ser quatre propostes concentrades en dos caps de setmana i avui estem parlant de dos mesos i més d'un centenar de propostes. Els nervis d'aquella primera edició i els d'avui són diferents?
Si t'he de dir la veritat, de nervis, jo crec que són iguals perquè ni en un cas ni en l'altre no en tenim gaires. És a dir, hi ha molts imprevistos i les coses no sempre surten com voldries, però en general està tot bastant previst i, per tant, l'única incògnita és totes les estrenes que hi hauran, què seran. Però això va amb l'ofici.
Doncs, si li sembla, abans de continuar, escoltarem l'apunt sobre el festival que ens ha fet el periodista i editor de la revista digital Proscenium, Dani Chicano, que serà, durant aquests dos mesos, el nostre crític de referència.
Que no ens equivocaríem gens si parléssim de Temporada Alta com un miracle cultural. La idea inicial de Quim Masó, Salvador Sunyer i Josep Domènech s'ha convertit en el Festival Internacional d'Arts Escèniques més important de l'Estat, malgrat que no és el que té el pressupost més alt i això cal tenir-ho en compte. Temporada Alta s'ha de considerar un miracle cultural perquè no és fàcil posar d'acord a tantes administracions de colors polítics diferents en ocasions per tal que donin suport a una iniciativa i mantenir aquest suport al llarg del temps. Perquè no és fàcil primer incrementar i després mantenir la qualitat artística d'una mostra d'aquestes magnituds dins uns paràmetres d'excel·lència remarcables. S'ha de considerar un miracle perquè encara té la capacitat de descobrir els espectadors gironins i del país a un gran nombre de creadors que posteriorment han estat habituals del festival. Parlo dels Veronese, Torcachir, Colsonovas, Lupa, Musià, que sí és. És un miracle que permet treballar creadors d'aquí amb creadors de fora, que treballa amb agents locals com la imprescindible Sala La Planeta. I és un miracle que permet que Girona, un dels temes principals de conversa durant la tardor, sigui el teatre, sigui la cultura. En contra, potser l'alt preu de les entrades de gran part dels espectacles, un aspecte en què hi ha alguna alternativa, però que en el context actual és un fre i en el qual cal treballar una mica més a fons.
Vostè creu en els miracles?
No. La veritat és que ho sento, però no crec en els miracles.
Com s'aconsegueix el que explicava en Dani ara mateix?
Això s'aconsegueix creixent a poc, i sobretot sumant moltes coses. Temporada Alta és el que és perquè suma els ciutadans, que és una cosa molt important, suma els artistes, suma moltes empreses. Hem de pensar que l'aportació més grossa econòmicament del festival és de les empreses de la zona, suma les institucions, totes les institucions de colors diferents, i suma la gent que hi treballa. Per tant, sumant tantes coses, el miracle seria que no funcionés.
A banda dels grans noms internacionals, en Dani els apuntava ara fa un moment, que són noms, a més, ja fidels al festival, per vostè, quines són les apostes d'aquest any?
A veure, hi ha el paquet internacional, abans l'hem sentit, i per tant no en parlaré. Les apostes d'aquest any serien, d'una banda, el que és més important, que és la creació del nostre país. Al nostre país hi ha molt pocs llocs que puguin produir el Teatre Nacional, el Teatre Lliure, algunes empreses, Focus, Vitor, i algunes sales, poca cosa més. Per tant, és important que cada vegada hi hagi més portes on la gent pugui trucar i pugui tirar. Per tant, d'una banda, les propostes del país, tales de noms, grans noms, avui inaugurarem amb l'immemòria amb el Lluís Pasqual, o d'aquí uns dies amb l'UPA, que és l'altra gran aposta, que és treballar directors de fora o gent de primera línia de fora amb gent de primera línia d'aquí. I tot això fer-ho al costat de la nova creació dels joves artistes, que són els que de fet ens marcaran una mica què és el teatre del nostre futur.
Sap que moltes vegades s'ha acusat el Festival Temporada Alta, no sé si justa o injustament, d'elitista. Com es fa aquesta feina de buscar o de traure nous espectadors i al teatre?
La cultura de, diguem-ne, més d'investigació és de saque, d'entrada, minoritària. Aleshores, l'obligació de les institucions o d'un festival com aquest que hi ha diner públic és aconseguir que això no sigui minoritari, sinó que arribi a molta gent. Com se fa això? La gent ha de començar amb coses que li siguin més amables, per això a Temporada Alta hi ha tantes espectacles que són simplement més divertits, que són més comèdies, que són més teatre clàssic per tothom, i llavors a poc a poc la gent irà pujant aquests escalons. Això potser és la cosa que hem fet bé en tots aquests anys de Temporada Alta, que ens permet en aquest moment que comença el festival que espectacles amb lituà o amb alemany o de rigorosament contemporanis ja siguin plens. Per què? Perquè la gent ho ha anat seguint. Jo crec que no hi ha ni un ciutadà del nostre país que si pot anar fent els passos i seguir-los a poc a poc, durant 2, 3, 4 anys, no li agradi la cosa més moderna, més avançada i més contemporània. Quan dic ni un, vull dir ni l'últim immigrant acabat d'arribar, ni una persona que tingui estudis universitaris. L'obligació nostra i de les institucions, jo crec, és donar formació a la gent perquè simplement hi pugui accedir tothom.
25 anys, un festival de plata. Cap on mira el Temporada Alta del futur?
A veure, bàsicament és consolidar el que ja hi ha, i el que jo crec que hem d'anar fent els propers anys és anar progressant, fent que arribi això a més gent, tot i que és difícil, perquè és veritat que Temporada Alta ve molt de públic, i, sobretot, ajudant cada vegada més a la creació, és a dir, la investigació. És a dir, ajudar a portar el nostre país en el món modest de l'escena, que és el que estem, els dibuixos de cap on va el món. Ensenyar, obrir camins pels propers anys. I no solament per la gent que ja va a teatre, sinó per la gent que no va a teatre, també. Perquè en el món del teatre, en el món de la literatura, en el món de la pintura, s'estan obrint camins per tota la societat, no solament per la gent que és afeccionada al teatre.
Per tant, ja que n'hem fet 25, i per acabar, com veu el Temporada Alta en la celebració dels 50 anys?
Bé, jo, òbviament, no ho veuré, que també està bé, no viure tants anys.
Això no es pot dir, no se sap.
Però, en tot cas, el que a mi m'agradaria és que realment d'aquí 50 anys hi hagués Temporada Alta. El com sigui, som incapaços de dir-ho ara, com nosaltres érem incapaços fa 25 anys de dir-ho. I el que és important és que no ho puguem dir nosaltres, sinó que ho digui la gent que irà afegint-s'hi durant aquests propers 25 anys si la cosa continua i s'allarga d'aquesta manera.
Al Catalunya al Dia Girona farem un seguiment puntual de tot el que es cogui en aquests 2 mesos de Temporada Alta. Avui ens ha acompanyat el seu director, en Salvador Sunyer, a poques hores de que s'estreni l'In Memoriam, que dona el tret de sortida a aquesta 25a edició. Salvador, gràcies, sort, bon dia.
Moltíssimes gràcies, us esperem a Girona, a Salt i a totes les ciutats on es fa.
Gràcies. Avui encara hi ha una altra estrena en aquest Temporada Alta, Cúbit, de Josep Maria Miró, un muntatge sobre la memòria històrica, i a partir de dilluns, 8 textos es tornen a enfrontar al torneig de dramatúrgia catalana. És l'aposta que ens explicava, de fet, ara fa només un moment, pels autors i pels espectacles d'autoria catalana. La crònica és de Montse Mas.
A banda d'In Memoriam, avui també estrena Cúbit, amb text i direcció de Josep Maria Miró. L'autor del Principi d'Arquímedes o Nerium Park s'alia ara amb la companyia La Ruta 40 i l'actriu Anazcona per parlar de la memòria històrica i de com es construeixen els relats oficials.
S'ha dit que la nostra transició va ser una transició exemplar. 40 anys després ens adonem que d'exemplar no en té res, que hi ha tot de ferides obertes, que tenim morts a les carreteres, canviar un signe franquista encara és un problema. Què ens estan explicant? Què ens estan dient? Aquí ho hem exemplificat amb una família que han de construir un relat oficial, i el relat oficial i el que és la veritat històrica no coincideix.
Cúbit s'estrena avui a la sala La Planeta de Girona, un espai amb qui el festival vol obrir una línia nova d'autoria catalana l'any que ve. L'obra es podrà veure a l'Espai Lliure de Montjuïc al maig. El Temporada Alta també coprodueix en aquesta 25a edició altres propostes d'autors catalans com Requiem for Evita, de Jordi Prat i Coll, i Un obús al cor, de la Perla 29. El festival torna a organitzar el torneig de dramatúrgia, el 6è, amb una nova presentadora, Clàudia Sadó, i nous autors participants com Josep Julien, Marta Galán o Roc Esquius. A partir de dilluns, els textos s'enfrontaran al ring de dos en dos i el públic votarà el guanyador de cada combat. Finalment, al novembre arribarà la tercera edició del Llibràlex, 4 peces curtes de Cristina Clemente, Marília Samper, Pere Riera i Joan Llago, que s'interpreten a les biblioteques de Girona per acostar el teatre a nous públics.
El temps.
Doncs parlant de temporada alta, hem arribat pràcticament a 9:15. Ara la previsió meteorològica de Gemma Puig.
Avui les temperatures ja han tornat a quedar una miqueta més altes. Cel clar, algun banc de boira, boira boirina matinal, poca cosa, sol que s'imposi, per tant això farà que les temperatures es tornin a enfilar. Repetirem un migdia càlid d'estiu, valors per sobre dels 25 graus, tocant els 28-29 graus les temperatures més altes. Poques novetats avui, pot créixer alguna nuvolada inofensiva cap al Pirineu i serà el cap de setmana quan arriba aquest petit canvi de temps. Arriba un front dissabte que podrà portar algun ruixat, alguna tronada de tarda, no molt important, però sí que podrà afectar les comarques interiors també a primera hora de la tarda cap a punts del Pirineu. Tot això farà que on descarregui les temperatures quedin una miqueta més frenades. En canvi, diumenge, encara en presència de núvols, però amb unes temperatures que diumenge i sobretot la setmana vinent tornen a tirar cap amunt.
Ara mateix 15 graus a Girona i a Roses, 14 a Banyoles i 13 a la Tallada d'Empordà.
Catalunya al dia.
Repassem altres qüestions de l'actualitat. Han detingut 12 persones acusades d'assaltar habitatges de les comarques de Girona on hi havia plantacions de marihuana. La banda se n'enduia la droga i s'aprofitaven que les víctimes en moltes ocasions no gosaven denunciar-los perquè ells, de fet, amb les plantacions també estaven cometent un fet il·legal. Fèlix Martín.
La investigació va començar el 23 d'abril arran d'un assalt violent en una casa a Sant Joan de Mollet. D'altres fets similars que atribueixen a la mateixa banda han passat les últimes setmanes en cases de Blanes, per la Baix Girona, Llagostera i també Platja d'Aro. Es posaven en contacte amb les cases on sabien que tenien plantacions de marihuana de dues maneres diferents. O bé feien tractes per comprar-ne, i això els servia per conèixer el lloc i saber quin era el moment òptim de floració de les plantes, o bé anaven a la casa amb l'excusa de buscar feina o comprar-los alguna cosa. Uns dies després hi tornaven, armats amb pals i ganivets, agredien els habitants i se n'enduien la marihuana i els diners que trobaven. L'últim robatori va passar el dia 14 a Llagostera i la policia va poder detenir un dels suposats lladres. Això ha permès arribar fins a la resta del grup a Girona i a Salt. Els Mossos creuen que la banda estava formada per un mínim de 13 homes, però fins ara n'han detingut 12. El jutge n'ha fet empresonar 6 i la resta ha quedat en llibertat amb càrrecs. També els han trobat 80 plantes, una escopeta, munició i altres armes. És una operació que encara continua oberta.
El municipi de Lloret de Mar tindrà urgències nocturnes fins a final d'any. Des de fa 4 anys després de l'estiu, el centre d'atenció primària tancava fins al juny vinent. Isabel Joanola.
L'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dolçat, ha dit que és una decisió provisional del Departament de Salut a l'espera d'estudiar si és prorroga tot l'any.
És que temporalment, durant aquesta transició, doncs, tinguem com a mínim durant els propers 3 mesos aproximadament obertes les urgències durant tot l'any i, per tant, a l'hivern també. Fins al proper desembre, en principi, que és quan sabrem definitivament quina és la posició que prendrà la conselleria.
L'Ajuntament i els veïns de Lloret de Mar reclamen l'obertura a les 24 hores del dia dels serveis d'urgència.
Més qüestions. El jutge ha acceptat la petició in extremis de la Universitat de Girona per ajornar la Junta de Creditors del Parc Científic i Tecnològic que s'havia de fer ahir. Els dona un mes per intentar arribar a un acord per aixugar el deute milionari i evitar la liquidació. Quina data han fixat?
La nova data serà el 10 de novembre. El titular del jutjat mercantil de Girona ha acceptat la petició del patronat que gestiona el Parc Científic, però els ha deixat molt clar que les coses no es fan així, que el que no es pot fer és demanar l'ajornament el dia abans que la Junta estés ajornada i estés convocada ja des del mes de maig. Accepta, però, aquesta petició amb l'objectiu que totes les parts intentin tancar un acord. Una decisió que ha agraït la directora del Parc Científic, Anna Alvar.
Hem treballat durant tot aquest temps sempre amb una finalitat i tenim clar el que tenim i el que no tenim i, per tant, si hem demanat aquest aplaçament, se'ns ha concedit, doncs, en principi, és perquè pensem que aquest és el temps que necessitem, sí.
El Parc Científic de la Universitat de Girona està en concurs de creditors i arrossega un deute de 42 milions d'euros.
I també relacionat amb el Parc Científic, l'Institut de Recerca de l'Aigua, amb seu en aquest recinte, investigarà com depurar l'aigua a través del grafè sense fer servir productes químics.
Aquest és un projecte pioner que acaba de rebre el reconeixement del Consell Europeu de Recerca. Els han concedit una beca d'1,5 milions d'euros en 5 anys per desenvolupar la tecnologia necessària per fer aquest tipus de depuració. L'objectiu és aconseguir un material cobert de grafè per eliminar els contaminants de l'aigua. Fa temps que s'investiga com fer front als 2 milions de tones de residus que cada dia s'aboquen als rius d'arreu del món.
L'aeroport de Girona recuperarà el creixement l'any que ve quan es preveu tornar els 2 milions de passatgers que hi va haver el 2014 i que ja s'esperaven, de fet, per aquest any. Això segons l'AGI, l'entitat que agrupa administracions i entitats que fan promoció de l'aeroport.
L'augment d'activitat de companyies com Ryanair i el tímid increment del nombre de passatgers d'aquest estiu fan tenir unes previsions optimistes. També es consolida la tendència que la majoria de passatgers es queden a Girona i a la Costa Brava i no marxen directament a Barcelona. El president de l'AGI, responsable de la Generalitat de Girona, Eudald Casadesús, destacava ahir el potencial de l'aeroport.
És aquesta idea, doncs, d'aquest punt d'inflexió que nosaltres pensàvem que es produiria el 2016, es produirà, doncs, el 2017, i ens tornarem a situar en aquell llindar dels 2 milions de passatgers, dels quals havíem baixat el 2014, 2015 i 2016 d'una manera, doncs, interrompuda.
10 minuts i les 9, us ho destacaven també en portada. El Consell d'Estat francès ha oficialitzat el nom d'Occitània per la nova macroregió que engloba la Catalunya Nord. El decret, emès per l'Elisi, està en vigor des d'ahir i és contrària a les aspiracions dels col·lectius que reclamaven afegir-hi el nom de país català.
Un d'aquests grups ja està preparant un recurs que presentarà els pròxims dies i que confia guanyar, però des del SEM de la Catalunya Nord, l'organització que inclou diverses associacions procatalanes, no són tan optimistes i expliquen per què. Escoltem Pere Manzanar.
No interessa ni la regió ni el govern, que tenen la mateixa majoria, doncs, d'esquerres, per a pocs mesos de l'elecció presidencial posar, diguem, de manifest que puguin ser derrotats a través d'un nom escollit majoritàriament per les poblacions.
Èxit rotund del projecte per afavorir la recuperació de sèpies i calamars a la Costa Brava consisteix a retornar al mar els ous d'aquests animals que queden agafats a les xarxes dels pescadors. Se n'han recuperat i fet viure un 95% l'escala Albert Requena.
Els responsables del projecte Sèpia, per cada 100 metres de sapieres artificials que es van posar sota l'aigua per facilitar la cria als adults, van comptabilitzar 10.000 ous de sèpia i 86.000 de calamar. L'èxit més espectacular està en la recuperació dels ous de les xarxes dels pescadors, que es va haver d'aturar per falta de mitjans per incubar-los. Boris Weisman, responsable del projecte.
I s'ha comprovat que era entre el 83 i el 95% d'efectivitat de les incubadores. Això vol dir que és una efectivitat molt gran. Per tant, estem molt contents perquè això podem dir realment que funciona.
Isaac Moya, pescador de l'escala, ha destacat la col·laboració entre el sector i els científics per afavorir la regeneració de la sèpia. En total, el projecte ha suposat una inversió d'uns 10.000 euros, finançats majoritàriament per l'Ajuntament de l'Escala.
Catalunya al dia.
No vull veure amb cara de nova per l'amor. Lleig aquesta cara de tenir tan pocs amics.
A Girona, La Raïz, Oques Grasses, que sou aquests que escolteu, Berri Xerrac i Bombino seran els caps de cartell dels 10 dies de programació musical de les Fires de Sant Narcís.
Ja en queda menys. Aquest any començaran el divendres 28 d'octubre i s'acabaran el diumenge 6 de novembre. La Copa seguirà sent l'escenari principal de la programació musical, però es consoliden altres espais a la perifèria, com per exemple la Volta a Sant Narcís, el Parc del Migdia o bé la frontissa del barri de Santa Eugènia. L'Ajuntament de Girona deixa clar que vol obrir els concerts a tots els barris. La programació musical de fires aposta per la qualitat, els grups més consolidats, però també formacions emergents.
La premsa al dia.
Repassem què diuen els diaris d'avui. La mateixa fotografia de l'encaixada de mans entre el president Puigdemont i la diputada de la CUP, Anna Gabriel, portada al Punt i al Diari de Girona. En clau comarcal, què més hi trobem, Fèlix?
Per exemple, parlant precisament encara de Puigdemont, que el nomenaran fill predilecte del seu poble, Amer. Faran un ple municipal només per aquest motiu el dia 9 de novembre. Per què aquest dia? Perquè és una data significativa per Amer, perquè el 9 de novembre de l'any 949 és quan es va consagrar l'església del monestir de Santa Maria.
Curiositats a banda, moltes dades estadístiques al Diari de Girona. Quines destaques?
Mira, dues. Que hi ha més divorcis a les comarques de Girona. Exactament 1.600 l'any 2015. Això és un increment de gairebé el 5%. L'altra, que la xifra d'immigrants supera la de la gent que va marxar a l'estranger per primera vegada des del 2011. Les comarques de Girona van rebre 24.200 persones de fora i se'n van anar 23.700.
També hi ha dades al punt.
Sí, per destacar que ha augmentat l'ús del transport públic des de començaments d'any. El nombre d'usuaris d'autobusos a l'àrea urbana de Girona ha crescut un 3,5%, fins a arribar als 3,6 milions d'usuaris.
I en clau econòmica, novetats a l'empresa d'ascensors CityLift.
L'empresa gironina té un nou soci majoritari, el grup de Finlàndia Kone. Llegim al Diari de Girona que és una operació que l'ha provocat la sortida de l'accionariat d'un dels socis fundadors, Joan Llopis.
Alguna opinió destacada a la premsa d'avui?
Per exemple, al punt, Josep Maria Fonalleres se centra en la inauguració avui del Festival Temporada Alta, que diu que arriba a la 25a edició sense estridències i amb l'afany artesanal de contribuir a la civilitat més humil i primigènia. El Diari de Girona, Manel Salvador, recela sobre el futur de la taxa turística i aconsella als hotelers que no es queixin gaire perquè, si hi ha canvis, segur que seran a pitjor.
Els esports, el Catalunya al dia. Comarques de Girona.
Tomàs Llebre, bon dia.
Hola, bon dia. En tenis taula que cap de setmana es posen en marxa les principals competicions de lliga estatals. La superdivisió masculina avui mateix a les 7 amb un enfrontament, Borja-Ser l'Escala. L'equip del Centre Esportiu i Recreatiu de l'Escala, segons el seu delegat i entrenador David González, poques opcions d'aconseguir la victòria en aquest seu partit d'avui a les Borges Blanques, però sí l'esperança d'acabar la temporada mantenint la categoria.
Comencem una nova temporada pel primer equip del CER, amb noves incorporacions, en aquest cas tres, un jugador xinès, un jugador hindú i Joan Massip, jugador català. L'objectiu, com cada any, és la permanència, que doncs, amb aquestes incorporacions i Marc Clotet hauria de ser així sense tenir molts i molts de problemes. Avui comencem la lliga a la pista del DKV Borges Valls, partit complicadíssim en el que no podrem disposar tant del jugador hindú Hubin Kumar com del jugador xinès Zhao Tianming. Poques possibilitats, però bé, s'ha de començar.
En motociclisme, el circuit de Magny-Cours a França, avui es comença també la 11a cita del Campionat Mundial de Superbike, on en categoria de superesport tindrem el pilot de Porquera, Xavi Pinsac. Amb la seva Honda, l'equip Lorini, la primera sessió d'entrenaments lliures la tindrà a 11:45 d'aquest matí, la segona 3:45 de la tarda. La cursa, recordem-ho, diumenge a 11:45 del matí. En tenis, també a França, el torneig del Challenge Tour d'Orleans i al vespre el jugador lutit Tommy Robredo va quedar eliminat en vuitens de final, amb derrota davant el francès Pierre-Yves Herbert en 3-7, 6-4, 6-7 i 4-6. De l'equip de futbol del Girona expliquem que el segon entrenador Jordi Guerrero reconeix que l'estat d'ànim ha millorat considerablement a la plantilla arran de la victòria de diumenge al camp del Getafe, però també ens ha dit que no han variat ni la confiança ni els objectius.
L'estat d'ànim de l'equip és millor, perquè sempre que guanyes va cap a l'aire, però de fet no havíem dubtat mai. El futur és l'immediat és el Reus i és el que estem concentrats. I no passem més enllà. Més enllà és fer volar coloms i ara el que ens centrem és en guanyar el proper partit i competir al màxim i fer tot el possible perquè els tres punts quedin a Montilivi.
I de cara a aquesta pròxima cita, el partit de diumenge a les 4 de la tarda al municipal de Montilivi contra el Reus, aquesta és l'aproximació que Jordi Guerrero ens fa de l'equip rival.
El Reus és un equip que tothom pensa que com que ha pujat doncs és el clar candidat a baixar, que no és cert perquè té jugadors amb dues característiques molt importants. Una és que hi ha gent veterana que hi ha jugat de segona A, amb experiència, i després té gent jove, amb molta qualitat, que va cap amunt. Jugadors com Benito, Ramon Folk, Edgar Hernández, el mateix Jorge Díaz, que ha jugat a Saragossa. Per tant, nosaltres l'encarem com si fos el Getafe, amb totes les expectatives d'haver de fer el millor partit possible.
En golf, el torneig del Challenge Tour del Mati al Kazakhstan, el jugador gironí Jordi García Pinto està a punt de començar el segon recorregut. Ho farà a les 9 en punt hora nostra, quan allà a Kazakhstan ja serà l'una del migdia. Ahir, al final de la primera jornada, Jordi García Pinto era el 34è, després d'haver completat el primer recorregut amb 70 cops a la targeta, 2 sota el par. La primera meitat del recorregut l'havia tancat amb un 3 sobre par, però en la segona va millorar moltíssim, va fer 5 birdies els 4 consecutius últims en els 4 forats.
Catalunya al dia.
El Club Natació Banyoles, en un acte que es va fer ahir al vespre a la seva seu social, va presentar els detalls de la seva integració a un programa internacional dirigit als joves que volen fer compatibles estudis i pràctica de l'esport. D'aquesta iniciativa que es promou en fons de la Unió Europea, el gerent del Club Natació Banyoles, també director del projecte, Albert Busquets, ens n'apunta això.
El projecte ICDC, que és l'acrònim de Innovative Clubs for Dual Careers, està dintre del programa Erasmus Plus Sport amb la finalitat de desenvolupar, aplicar i avaluar una bateria d'accions que es puguin realitzar amb els esportistes a nivell de clubs esportius, no del rendiment, per ajudar-los a compatibilitzar la carrera acadèmica i la carrera esportiva al màxim nivell. Estarà orientat a esportistes de 14 a 21 anys.
El Club Natació Banyoles s'ha adherit a aquesta iniciativa amb un acord per aquest curs o temporada 2016-2017 i també per la següent, 2017-2018. I segons el mateix Albert Busquets, enguany compta amb 50 alumnes de casa nostra, 25 de Perpinyà i 25 més de Bled a Eslovènia. I ens queda el temps just per recordar que Joel González, campió olímpic de taekwondo a Londres 2012, medallista de bronze Rio de Janeiro d'aquest estiu, avui li fan un reconeixement a Vilafant. A les 7 d'aquesta tarda posen el seu nom al pavelló municipal d'esports.
Gràcies, Tomàs. Hem arribat al final d'aquest informatiu del Catalunya al dia Girona, un programa amb la realització tècnica de Josep Lluís Blázquez. Tindreu més informació territorial al Catalunya migdia a 2:45 de 3 de la tarda i, com sempre, informació constant a Catalunya Ràdio i a Catalunya Informació. Gràcies per ser-hi. Bon dia.